els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai d'aquesta secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la quarta ja en el marc del Sense Distància, sempre una mica abans de 6:45. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, us recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim i que interpel·la els cristians. Podeu trobar els espais a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, també en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
I una salutació a l'Àngela Rodríguez, que avui no ha pogut venir. Bé, avui presentem Anna Helena Sabater Jové, per un motiu molt concret, i és que ha participat en un programa de cooperació amb refugiats.
El 1 de maig del 2022, la Pastoral Obrera feia difusió d'un missatge del Moviment Mundial de Treballadors Cristians, l'MMTC, que descrivia l'impacte de la pandèmia sobre la situació laboral i la immigració a Uganda i arreu. Una pandèmia que va sacsejar i encara sacseja el món, però que sembla que l'hem oblidat. El missatge del Moviment Mundial de Treballadors Cristians explicava, entre altres coses, que el treball és una acció de dignitat. Uns mesos abans d'aquest comunicat, en plena pandèmia, al febrer del 2022, una jove lleidatana, després d'un procés de reflexió, decideix enrolar-se en un projecte d'atenció a refugiats dels jesuïtes a la capital d'Uganda, Kampala. Una ciutat que toca el llac Victòria. És l'Anna Helena Sabater Jové, que aleshores tenia 26 anys. Té un doble grau de Relacions Laborals i Dret per la Universitat Pompeu Fabra i amb experiència laboral en diverses empreses. Fa només uns dies ha tornat d'aquest país de l'Àfrica Central, que es troba a uns 8.500 quilòmetres de casa nostra.
Doncs la saludem ja, Anna Helena Sabater. Bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per rebre'm.
A tu, per començar, com és que una jove com tu, i en una situació difícil per a tot el món per la pandèmia, decideix fer aquest pas tan valent i anar-se'n a Uganda a ajudar refugiats?
Doncs jo crec que va ser un mix. Van ser que jo, a nivell professional, estava una mica estancada i sempre havia tingut aquesta por d'utilitzar l'anglès, no? Sempre havia tingut aquest hàndicap, no? De que l'anglès mai havia estat la meva primera llengua, no em sentia còmoda. Llavors, jo sabia que necessitava una experiència fora. I, a més, pues, aquesta oportunitat, no? Que no me l'esperava, però els jesuïtes me la van oferir. I jo vaig sentir cridada per Déu, al final, no? Pues, jo vaig dir que sí a seguir a la missió, però jo no sabia que seria Uganda en aquell moment. Uh-huh. Llavors jo vaig dir que sí a que, bueno, Déu m'obrís les portes una mica, i llavors Uganda va anar sortint després. Llavors jo vaig dir que sí a la missió dels jesuïtes, però
molt bé, molt bé.
Després va venir pues, tot plegat la història. Sí, sí.
Va venir al lloc, li van indicar el lloc, no?
Sí, exacte.
I quin era el teu objectiu de feina, Kampala?
Doncs jo estava en una organització que és Jesuit Refugee Service, que el que fèiem era servir a refugiats. Doncs Uganda rep a molts refugiats durant l'any. Llavors, el que fèiem era l'organització es dedica a donar cursos gratuïts a refugiats, i jo, pues, per temes de vocació, pues, jo he fet recursos humans. Llavors, doncs, jo feia pues, tot el que eren recursos humans de l'empresa. Portava tot el que eren contractes, i a nivell més legal me vaig estudiar la llei ugandesa i allí estàvem, fent recursos humans a la ONG.
I quines dificultats et vas trobar, Anna Helena? Com les vas anar superant i què es va anar aconseguint, vaja?
A nivell cultural, podria dir que allí se té molta desconfiança. Se té molta desconfiança fins i tot entre ells, entre els locals. Llavors, bueno, per anar guanyant-se la seva confiança és una mica picar pedra, no? I demostrar, pues, bueno, que tens bones intencions. I després també, pues, a nivell més pues, de la llengua, òbviament allí tenen 56 llengües, a part de l'anglès, que és l'oficial. Llavors, pues, òbviament, sempre hi ha algunes coses que no t'enteres del tot. A nivell de menjar, jo menjava, o sigui, pots menjar europeu, si vols, però jo menjava molt local, perquè jo vivia molt integrada. Llavors, pues, bueno, pues, bastants viatges al lavabo, al principi sobretot, que l'organisme no s'adapte. Bueno, pues, aquestes petites coses, però al final sí que va valer la pena.
Mm-hmm.
Normalment la immigració que coneixem és la que es viu als països occidentals, però altres països en vies de desenvolupament o empobrits també tenen fenòmens migratoris, com per exemple haitians a la República Dominicana o abans del conflicte amb Rússia els ucraïnesos a Polònia. Quin és l'origen de la immigració a Uganda? És a dir, són refugiats polítics o és perquè busquen feina? I de quin país venen?
Doncs és un mix. O sigui, Uganda és un lloc que sí que, bueno, òbviament, pues és, no tenen tota la riquesa que haurien amb els recursos que tenen, però sí que és veritat que són molt pacífics i fa molt temps que no tenen cap guerra. Llavors, sobretot del Congo, venen molts refugiats, i sobretot del Sudan del Sud, ara que ha estallat una guerra i tal, sí que en venen molts, són veïns al final, i acaben tots a Uganda, i és un mix, no? Ells se consideren refugiats, però venen per diferents motius, però sobretot guerres. Al Congo hi ha moltes guerrilles, llavors venen fugint de la guerra i buscant noves oportunitats, òbviament també. Llavors sempre tens un mix, congonenses que fugen de la guerra o congonenses que simplement pues, al seu poble no hi havia oportunitats i van venir cap a Uganda. Sobretot sud-sudanesos i congonenses és la majoria de mi. Mm-hmm.
Avui estem parlant amb Anna Elena Sabater, una jove lleidatana que acaba de tornar d'una experiència de cooperació, ella mateixa ho ha dit, a través del servei jesuïta a refugiats a Uganda, 8.500 quilòmetres de casa. Explica'ns, Anna Elena, quins sectors ocupen els treballadors i treballadores d'Uganda, per exemple, quins recursos té el país i, en tot cas, quin paper té la dona o quina integració?
Sobretot si vas, o sigui, no a Kampala, Kampala és la capital, a Kampala és bastant, bueno, pues, veuríem més coses, pues, bancs, sobretot, i el tema més de govern està allà. Però quan mirem, diguem-ne, a fora de Kampala, tot el que és, hi ha molt turisme, hi ha molt safari, que sembla no important, però dona moltíssims diners, perquè els turistes estan disposats a donar moltíssims diners per anar-se'n a un safari a veure goril·les o un safari a veure animal. Tenen molta fauna, però sobretot agricultura, tenen moltes terres i cultiven molts cereals, sobretot arròs, i sobretot també banana, molta banana. Les dones, a nivell de Kampala, cada vegada estan més empoderades. Hi ha moltes dones solteres, moltes dones que diuen que no està en un matrimoni infeliç i, per tant, deixen el marit, si fa falta, i se'n van amb els seus fills a buscar-se la vida. Llavors, cada vegada més dones empoderades, més dones formades. Jo he estat treballant amb moltíssimes dones que estan perfectament qualificades, de psicòlogues fins a gent de finances, i cada vegada estan més integrades. A nivell, si vas més a pobles, sí que allí veuríem una dona més, pues, fent aquesta doble feina, no? Pues, domèstica, cuidant dels fills a casa, però a la vegada també, pues, organitzant, pues, anar a buscar aigua, també fer-se càrrec d'algunes terres. Mm-hmm. Més aviat la diferència està entre poble i ciutat.
Està clar. Mm-hmm.
I encara es nota el llast de la pandèmia? Ho vau notar en l'àmbit de les migracions i el centre on eres?
Sí, vam tenir... O sigui, les migracions seguien. Pues, Uganda sempre rep migrants. És una cosa, és un non-stop. No hi ha parada, sempre n'hi ha. Jo vaig arribar quan la pandèmia s'estava acabant. El que a Uganda, si mireu les estadístiques, no va donar tan fort. La veritat és que es van protegir bastant bé, van tenir moltes precaucions. I la veritat és que estan una miqueteta acostumats a organitzar-se a nivell de pandèmies. Sí que vam tenir Ebola, per exemple, a finals de l'any passat. I també es va organitzar bastant diligentment. Llavors sí que tenen bastanta pràctica en tancar districtes fàcilment, no moure's de casa, diguem-ne que totes aquestes precaucions sí que les porten bastant bé. Mm-hmm. Llavors no te diria que un gran impacte a la societat va tenir.
Mm-hmm. Sí, segurament en un país com aquest, Uganda, hi ha hagut situacions encara més dures, no?, que les dels nostres confinaments, que també van ser dures, certament. Finalment, Anna Elena, per anar acabant, et volíem preguntar quines palanques de canvi creus que podem albirar per un país com Uganda a partir d'aquestes situacions que has viscut?
Com empoderar-los, vols dir?
Sí, si sí, sí, veus canvis, exacte, sí, sí.
Sí, jo crec que sobretot el tema és empoderar, no? Hi ha moltes ONGs que quan van, no, hi ha aquesta, part, aquesta metàfora que ens agrada dir, que no donar-los el peix, però donar-los i explicar-los com és peix, no?
Sí,
com
es pot pescar, eh? Sí, sí.
El peix, exacte. Doncs pues, sobretot això, sobretot el donar aquesta formació que a vegades pues, no han pogut aconseguir, l'educació és clau, allí l'educació es paga i és molt, molt cara. Llavors veus molts infants que no poden anar a l'escola perquè els seus pares no poden pagar l'escola, no? Llavors això, sobretot, el tema d'empoderar als pares per poder pagar els estudis, això és molt important, no? Pues, per exemple, sempre que es vulgui invertir en algun projecte educatiu, sempre pues, de cara a pagar les taxes educatives, sempre té un bon resultat, diria jo.
I per últim, com podem col·laborar-hi nosaltres, no? Com podem donar suport al poble d'Uganda?
A veure, jo diria que sobretot tenir cuidado.
Sí, tenir cura, sí.
Hi ha moltes ONGs que tampoc saps exactament on estan anant els diners, no? Llavors, jo puc parlar per la meva, jo puc parlar pels jesuïtes, podeu anar a la web de jesuïtes, que estan per tot el món, però sobretot a East Africa, pues a l'est d'Àfrica, i allí hi ha moltíssimes maneres de donar. I això sí que puc dir que jo és el testimoni, no?, de tota la feina que fem, sobretot de cursos gratuïts a refugiats, que té molt sentit. Jo he estat sentada, literal, al mateix edifici on es feien aquests cursos gratuïts, i jo he vist que realment hi ha gent que gràcies a aquests cursos poden empoderar-se i poden crear els seus propis negocis.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a Helena Sabater per haver estat al Llevat dins la Pasta i haver-nos acostat una mica més a la realitat d'Uganda des de la teva experiència. Gràcies també pel teu testimoni. Enhorabona i fins una altra.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé la tarda.
Creiem des del Llevat dins la Pasta que té valor mirar la saviesa de l'Església i avui, sobre el tema que hem tractat, explorem un text de la seva doctrina social. Concretament, el moviment de treballadors cristians d'Uganda va dir, amb ocasió de l'últim 1 de maig, aquestes reflexions.
Les condicions del confinament han afectat quasi tots els sectors del mercat laboral. El nombre de persones ocupades a Uganda ha disminuït a causa de la situació d'atur al país. Àdhuc abans de la pandèmia, Uganda acostuma a exportar mà d'obra a l'Orient Mitjà, especialment a l'Aràbia Saudita i als Emirats Àrabs Units. Malgrat els informes sobre les dolentes condicions de treball, el nombre de migrants ugandesos ha disminuït de 25.363 el 2019 fins a 9.026 el 2020 a causa dels efectes de la pandèmia. Amb el Papa Francesc pensem que els qui no tenen treball, pensem en els qui no tenen treball, en els qui truquen a les portes de les fàbriques, de les empreses, de les cases, preguntant si hi ha alguna cosa a fer i no aconsegueixen res. Pensem en els qui senten ferida la seva dignitat perquè no troben un treball a fer i tornen a casa sense res. Recordem que allò que dona dignitat no és només portar el pa a casa, sinó guanyar-lo. I si no donem a la nostra gent, homes i dones, l'oportunitat de guanyar-se el pa, és una injustícia social en aquest lloc, en aquesta nació i en aquest continent. Els governs han de donar a tothom l'oportunitat de guanyar-se el pa perquè això és el que els dona dignitat. El treball és una acció de dignitat.
I també explorem alguns recursos que ens ajuden a reflexionar i actuar.
Doncs us convidem a consultar la plana web del Servei dels Refugiats dels Jesuïtes, que és jrs.net, a través de la qual també veureu com es pot col·laborar econòmicament. I també podeu rellegir el comunicat del 1 de maig del Moviment de Treballadors Cristians d'Uganda de l'any passat a la plana web del Moviment de Treballadors Cristians, que és mmtc-infor.com.
Hi ha alguns apunts d'agenda, molt breument.
Demà, 6 de juliol, concentració de Marea Pensionista en defensa del sistema públic de pensions i amb altres demandes com eliminar la bretxa de gènere, la pensió mínima equivalent al salari mínim interprofessional o que s'apliqui l'auditoria de la Seguretat Social. Serà demà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans de Barcelona. També l'11 de juliol, presentació dels projectes seleccionats en la cinquena convocatòria del projecte Lliures de Pobresa, Exclusió i de Desigualtats. Serà a les 7 de la tarda a la Comunal, al carrer Riera Escudet, número 38 de Barcelona.
I fins aquí la nostra edició d'avui del Llevat dins la Pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Maria Guarch, gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Recordem que ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí el Llevat dins la Pasta.
Llevat dins la Pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.